Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
La paraula cura. La paraula escrita. La paraula parlada, quan ha estat molt de temps ofegada en el cor. La paraula lluminosa. La paraula que viu de la vivència personal, de la curiositat, del patiment i de la il·lusió, de l'esforç i de la imaginació. La paraula al divan. Avui ens visita un home que coneix bé el divan, molts anys de psicoanàlisi, per ser ell mateix i foragitar patiments i pors. Molts anys de creació literària també. Molts premis i una confessió feta també, literatura que arrenca així. Vaig començar a ser escriptor el dia que vaig deixar de ser un nen i em vaig convertir en supervivent. Aquell dia vaig entendre per simple necessitat que la meva supervivència depenia de la meva capacitat d'inventar-me una realitat nova per substituir l'horror que ningú no havia de conèixer. Vaig aprendre a narrar per mentir, sobretot per evitar el dolor de la meva mare i per fer-la feliç. Aquesta és la veritat.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Senyor Alejandro Palomas, escriptor renascut.
Renascut, senyor Alejandro Palomas. Això sona molt estrany.
No, però és. No?
Senyor.
Senyor, sona molt estrany, sí?
Sí, molt estrany, sí.
Alejandro,
sí? Sí.
Benvingut al divan.
Gràcies.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Bé?
Sí, molt tranquil.
I el divan et resulta, dèiem, familiar.
Ah, m'encanta, sí. A mi em dones un divan i sóc molt feliç.
Ets molt feliç. Quants anys de psicoanàlisi?
Uf! Psicoanàlisi com tal, jo diria que uns 16, 17. Teràpia, des que era petit. Des que era molt petit.
I et sembla que s'acabarà? O t'ajuda a viure?
No ho sé. Jo li dic a la meva analista,
sí,
que és força gran, li dic, escolta, tu no pots jubilar, perquè jo què faré?
Jo què faria?
Clar, és com... Clar, no m'ho puc ni imaginar. Tots els dijous o divendres toca...
Però és un cop a la setmana.
Ara sí.
Ara, perquè m'han arribat a fer-ne quants? Tres?
Sí. Com a poc. Sí.
Tres com a poc, eh?
Sí, sí, ha estat molt intens.
I ara, si haguessis de dir, qui és l'Alejandro Palomas? Uau!
Uau!
Uau.
Qui és l'Alejandro Palomas?
Qui és la... Perquè jo puc anar a la Wikipedia, però això no val, no té res a veure
doncs
el que diu la Wikipedia amb qui és.
Doncs jo diria que l'Alejandro Palomas és un tio que encara no sap qui és, que encara s'està intentant trobar. I per això em dona molta por que no tingui temps per fer-ho amb el divan, no? Que no hi hagi divan, prou divan per trobar-me. I així em fa molta por. Jo sempre li dic a la meva analista, és que necessitaré tres reencarnacions per fer això, perquè no en tindré prou.
Però potser és que l'objectiu és excessiu.
Sempre.
Ara?
Els meus són sempre molt excessius.
I no podem rebaixar una mica...
Ho intento, però sóc molt exigent, molt, molt exigent.
Però a mi, és que m'ho han ensenyat, tot això. Jo ho he après molt, Jo, és que, escolto. Sí. L'exigència aquesta portada a l'extrem és sinònim de superinfelicitat.
És que sóc superinfeliç. Aquesta és la veritat. Tu vols la veritat, no?
Sí.
Vale? Doncs sóc un tio no feliç. No sé si sóc superinfeliç, he arribat a ser superinfeliç, i ara sóc un tio no feliç amb vies d'alleujament.
Està bé.
Sí.
Perquè quan t'imagines de feliç, tu et pots imaginar l'Alejandro de feliç.
Tu vols la veritat?
Jo sempre vull la veritat.
Jo et diré sempre la veritat.
Ah, jo vull sempre la veritat.
Vale.
Tu, què t'agradaria? Com t'imagines l'Alejandro Palomas de feliç?
Vale, jo m'imagino l'Alejandro Palomas ara mateix,
sí,
aquest Alejandro de 55,
sí,
al bosc, passejant pel bosc, amb la mare i amb el meu gos, el Rulfo, que ja no hi és. Tots tres, en silenci.
És clar. Però aquí et fas una trampa. Això és impossible.
Clar, però
llavors et fas una felicitat impossible.
Vale, a partir d'aquí anem baixant, anem rebaixant.
No, anem baixant.
Però aquesta és la meva idea de felicitat.
Sí, ok, te l'he comprada. Sí. Però ara anem a una felicitat possible, amb ingredients possibles, que estan al teu abast. Mm-hmm. Va?
Vale. No tinc una idea de felicitat. Crec que estic... Et seré molt sincer, eh? I això no agrada, no agrada gens. Estic avorrit de viure. Aquesta és la veritat. I no la dic mai, però tu m'ho has preguntat. Mm. I quan preguntes, has d'estar preparat per sentir el que has de sentir. I estic avorrit i crec que he arribat al final, sincerament. I per mi no és dramàtic, gens dramàtic. Però ja està, ja he fet, ja he viscut, he estimat molt, m'he sentit molt estimat, he patit molt, m'ha agradat patir molt perquè he après moltíssim, he tingut molta curiositat, he fet moltes coses, he viscut molt intensament, però ja, si me'n vaig demà, ja estic feliç.
Mm-hmm. Però en realitat estàs avorrit de viure com has viscut fins ara.
Això és el que em diu la meva analista. Ole, benvinguts al divà.
Clar, estàs avorrit de viure com has viscut fins ara.
Clar.
Llavors, a veure, Paloma, que tu ets un home creatiu, hauríem de buscar
una
altra vida.
No sé què més fer. He fet novel·la, he escrit molt, faig poesia, ara faré teatre a partir de dilluns d'aquest mes, de gener, de febrer, faré teatre, pujaré dalt d'un escenari.
Què faràs al teatre? Això està molt bé.
Doncs faré una funció pròpia, que es dirà Plora tothom. Ara es dirà Plora
sí,
tothom.
Ah, sí? Això, el Romea?
Sí, doncs això es convertirà en una funció de veritat i voltaré pel món, per aquest país,
sí.
Per començar.
Clar, però ja es veu que una funció que es diu Plora tothom, l'alegria de la Huerta Palomas
però
no ho és, eh?
M'equivoco,
ja
sí,
m'agrada equivocar-me, què?
Perquè és allò de, hòstia, hem vingut aquí a plorar, aquí no plora ningú.
Ah!
Què passa aquí?
I tu surts a l'escenari?
Sí, només jo.
Sol?
Sol.
I ja et saps el paper?
És que és improvisació. Això és el que més m'agrada del món, improvisar.
Estic al teatre.
M'encanta.
La platea...
Sí, m'encanta això de no sé què he vingut a fer, no sé... M'encanta el públic, eh? Soc molt actor.
I els oients.
Vale.
I el Santiso i l'Ortega.
Hola públic, hola oients, hola Santiso.
A veure, Alejandro.
Doncs...
Ja hem apagat els mòbils.
Sisplau, sí.
Sí.
Doncs mira, he descobert una cosa brutal a la meva vida, ara als 55 anys. I és que hi ha una cosa que es diu el síndrome de l'impostor, no? I això és terrible, perquè jo he tingut tinc el síndrome de l'impostor des que era molt petit. Però he hagut de... Jo tinc una amiga, que és una amiga incipient.
Ah.
I ens estem coneixent.
Ep, això sona bé.
Però és una amiga incipient, d'amiga, no? Vale. I aquesta amiga no la coneix ningú. Ningú sap que jo tinc aquesta amiga incipient. I aquesta amiga un dia em va dir, Alejandro, pots deixar de tenir aquest síndrome de l'impostor en mi sempre d'aquesta manera tan bèstia? Perquè m'incomoda. I em vaig adonar que el síndrome de l'impostor no només és aplicable a la vida professional, que per mi ha estat així, sinó també a tots els campus de la teva vida. I jo no sabia això, no m'havia adonat d'això. I vaig pensar, hosti, i d'on ve aquest síndrome de l'impostor en el meu cas? I en el meu cas vaig anar cap enrere i vaig fer una regressió important i vaig arribar als 8 anys quan jo vaig ser un nen abusat i violat. Aquest any tan terrible de la meva vida. Que és com quan jo vaig començar a ser l'home que tu veus ara. Vale? Perquè hi ha un Alejandro previ, hi ha un Alejandro que comença a viure a partir d'aquests 8-9 anys. El que va passar és el següent. Quan tu ets un nen que durant un any, és molt llarg, eh? Quan ets un nen un any d'abusos setmanals, 2-3 cops per setmana, això és molt llarg per un nen, t'adones que no pots viure amb aquesta angoixa perquè tens una hiperangoixa. El que passa és que apareix un segon Alejandro, i aquest segon Alejandro el que fa és té cura del primer Alejandro, perquè el primer Alejandro ja no pot més. i crees un segon Alejandro. I aquest segon, això és anàlisi, divan, eh? Això és divan, total. I aquest segon Alejandro va començar a cuidar del primer i li explicava el que estava passant, intentava com calmar-lo, perquè aquella angoixa era invivible. Però va arribar un moment, i ara és quan arriba la pregunta que m'han fet durant aquest any tants cops els periodistes, de i per què vas tardar tant en dir-li a la teva mare el que t'estava passant? I jo no sabia què contestar perquè no ho sabia. I de sobte vaig trobar la veritat, vaig descobrir la veritat. I és que quan el segon Alejandro va veure que ja no podia més, ja no podia seguir amb aquest pes i amb aquesta motxilla a l'esquena, va arriscar-se i va cercar ajuda fora. I va cercar l'ajuda de la mare. I això té una... És com bi... No bipolar, però és bifocal. És a dir, d'una banda em vaig sentir molt alleujat perquè la mare va respondre bé, i d'una altra banda, aquest segon Alejandro va entendre que havia fracassat, que no havia pogut... amb tota aquesta tasca que s'havia imposat. I a partir d'aquí va començar la síndrome de l'impostor de l'Alejandro. Jo sempre vaig pensar, la gent veurà que jo no he estat capaç de salvar-me.
Gràcies, Alejandro Palomas.
@eldivancopulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Tinc coses a dir-te, eh?
Digue-me-les totes.
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 Que em deia el Santi So, la síndrome de l'impostora, que habitualment ho diem en femení. Eh?
Ah, sí, eh?
Sí, oh, habitualment, fort. Sí. Jo l'havia sentit només en femení fins ara, que és aquesta sensació, no? Sobretot, jo dic, de les dones que arriben a fer coses a la seva vida i professionals, però que sempre pensen, algú s'adonarà que realment no sóc prou bona. Diríem, algú s'adonarà que en realitat m'han donat aquests premis, però quan rasquin veuran...
Això sóc jo,
Això normalment és en femení, Això diríem que passa més, no? I que s'ha de poder, doncs, treballar, no, veure, ho has fet bé, està bé, has arribat al nivell que pertoca, no et cal sempre fer un 13 de l'escala de l'1 al 10. El 13 és superior al 10, no et cal un 13 per tenir un 10. Una amiga incipient, bueno, és una amistat incipient, no? Sí. L'amiga està sent amiga i a d'on ve la violació del Linares, després en parlarem als 8 anys, un any d'abusos, i tinc una cosa a dir-te, que no hi estic d'acord.
Digues.
Per què? El segon Alejandro, o sigui, l'Alejandro gran, l'Alejandro adult, sí, li diu a l'Alejandro petit, mira, t'estimo, no et pensis que tothom t'ha deixat d'estimar, no et pensis que tothom et maltractarà, abusarà de tu, violarà, tu pots tirar endavant, pots. I llavors dius, i a la vegada, quan el nen, no, diríem, està plorant, doncs l'agafa, l'abraça, sap estar al seu costat, sent el petit l'afecte, i tu dius, hi ha un moment que ja no pot més i demana ajuda a la mare, que fins aquell moment no li deia perquè tenia por de fer patir a la mare. Diu, i llavors veig que he fracassat. Aquí no estic d'acord.
Molt bé.
Perquè és en aquest moment, quan ja sent que pot dir-ho a la mare d'una altra manera, que té l'èxit de poder dir-li a la mare. Ha fet el salt de dir-li a la mare i té la capacitat d'arriscar i de pensar que el patiment que pugui tenir la mare el podrà acollir. Per tant, res de fracàs.
No, sí.
És en positiu.
Jo t'entenc i aquesta mirada l'entenc, però l'entenc amb el cap, no amb el plexe.
Clar.
Perquè baixa el plexe, això és complicat.
Sí, de passar-ho del món cognitiu al món emocional,
amiga,
tenim una estona. Però, d'entrada, la paraula fracàs ja no la volem, eh? Alejandro, no te la compro, eh? Mai més, eh?
Mai més.
Perquè mentre vagis fent xarxes neuronals dient a fracàs, aquí els pensaments negatius creixen. Llavors hi ha més xarxes, eh? Que ja ho saps, això.
Però això que has dit del síndrome de la impostora, això dels premis, tot això...
Sí.
Jo això ho he viscut en primera persona. És terrible.
Benvingut al club, benvingut al divan.
Arroba el divan Còpulo.
Senzillament se'n va la vida i arriba com un cabdell que el vent desfila i fina. I som actors que voltes, espectadors que voltes, senzillament i com si res. La vida ens dona i pren paper.
Un núvol blanc de Lluís Llach ens has triat, eh? Mm-hmm. Per què, Alejandro Palomas?
Ara em costa.
Serenament quan
em costa una mica.
Espera, mira com canta el llac.
Acaba, i potser en el deixar-se vèncer comença la platja enamorada, no sap l'espera llarga i obre els braços, no fos cap. L'una d'avui volgués quedar.
Lluís Llach, un núvol blanc, quin temps ens porta?
Ens porta quan jo era adolescent.
Sí.
I vivíem a Sant Cugat. Ens vam mudar a Sant Cugat.
Sí.
I va ser una època molt difícil. Teníem molts problemes econòmics. De fet, una cosa que m'he adonat i que tenia bloquejada és que ens van fer fora de casa. Ens van desnonar de casa i vam arribar a Sant Cugat desnonats. I va ser una època molt dura i ens va salvar la mare.
A què es dedicava la mare? La mare Albina?
La mare feia de tot. La mare era professora de francès, era professora d'anglès, era quiromassagista, feia tot. De tot, perquè el pare el que feia era gastar diners i ficar-se molts embolics i molts problemes amb diners i amb negocis que no funcionaven mai, hipoteques i més hipoteques i lletres, que tot era molt complicat econòmicament.
I les germanes, en quina relació tenies amb les germanes?
Les germanes, la mitjana i la gran, són les meves millors amigues.
Sempre, uau,
sempre
que
ho
bé.
Han estat, sí. Som com tres, un de tres.
Un de tres.
Sí, som un de tres, som maquíssimes.
Com era l'anar a l'escola, tu, a l'Alejandro, estudiant?
Jo era de 10.
Eres brillant.
Súper, però era brillant perquè estava tan angoixat, perquè havia de ser brillant, que si treia un 9 per mi era un...
Un fracàs.
Oh, era
un... horrorós.
Però era
però com es pot treure un 9 aquesta vida?
I tant.
Alejandro!
I anava allà,
clar,
i discutia els exàmens.
Sí,
clar. I demanava que...
Revisió d'examen. Sí, clar, esclar. Sí. De què és? Que et van posar només un 9?
Ai, sí, no.
De què va ser, això?
Doncs d'algunes coses. No sempre treia un 10. El sobresaliente... Que
sí, eres,
posàvem,
dèiem sobresaliente, l'excel·lent encara no dèiem, sí.
Exacte. Ja estava bé, però si era un notable alto...
Que oh!
Això era com un notable.
Que una vergonya.
Però què és aquesta porqueria?
Què no es pot treure, això? Com l'Alejandro es pot... Aquesta cosa, eh?
Per què em castiguen d'aquesta manera? No pot ser... I jo era el segon sempre de la classe, no el primer.
Qui era el primer?
Doncs un nen al que odiava profundament.
I que et donava, com es deia de nom de pila i prou.
Es deia Josep Maria.
Josep Maria.
Josep Maria.
Josep Maria.
Jo el volia mort.
Oh.
Josep Maria.
Vau arribar a ser amics? Li vas dir mai això?
Jo no vaig tenir amics.
Cap?
No.
Ah, però pots haver-li dit sense tenir amics.
No li vaig dir mai. No, eren bastant... És que jo no tenia confiança en ningú per dir coses d'aquestes.
Per què et penses que no tenies confiança en ningú?
Perquè no m'estimaven gens, perquè em rebutjava tothom i jo m'havia de defensar i havia de passar allò com fos.
Estàs segur que em rebutjava?
Sí, i tant. Sí. Públicament.
Públicament? Per què?
Em rebutjaven per moltes coses i moltes raons. Una d'elles era perquè era l'empollón,
Clar, i això era malgrat que havíem quedat, que a vegades només treies un nou, però els altres pensaven que eres un empollón.
Sí, era, sí, i a més, era un nen amb altes capacitats, i això era molt complicat.
Ah, això sí. Si això no estava ni ben diagnosticat, ni no se sabia res.
No se sabia res.
És del 67 nascut a l'Alejandro.
Ah, exacte. No se sabia res, i jo patia perquè veia que aquelles coses que ens ensenyaven, doncs hi havia coses que no casaven, no? Que un dia eren blanc i l'altre dia eren grises i no podia ser. I jo demanava que tot fos molt coherent i que la informació fos la informació que era i corregir els profes i... Però és que ho deien malament, feien la feina malament i jo estava molt avorrit.
Sí, no, és clar, ja estaves avorrit llavors.
Ja estaves avorrit llavors. Tu saps el que em passa? Jo això no ho hauria de dir.
No hauries de dir.
Perquè això abarateix el producte, però el producte el que passa és que jo necessito hiperestimular-me cognitivament,
sí.
Des de petit, molt, molt. I jo sóc capaç d'escriure dues novel·les alhora, una al matí i una a la tarda. I això és terrible, perquè quan tu fas coses molt, molt ràpid, a mi em van educar, els germans, amb el lema aquest de el que es fa ràpid és estar malament. Sempre sortirà malament.
Però ara ho podríem revisar, oi, això? No estem amb la capacitat de revisar-ho?
Clar, revisem-ho, però jo ho he revisat, però la gent no ho revisa. I quan tu dius, és que jo escric una novel·la en 3 mesos, per mi ja és molt. I la gent, clar, pensa...
potser no. Perquè si pensessin, no et donarien aquests premis.
Ja, però com jo crec que no els mereixo.
Ah, no, ara m'has fet trampa.
Amiga, clar, jo també he estat al divan molts anys. Què creus?
Que l'amor de Jacques Brel... Som-hi! Mira que és maca aquesta. Oh,
super.
El divan amb Sílvia Coppolo.
Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours.
Jacques Brel, per què ens has posat aquesta cançó, quan només es té l'amor?
Aquesta cançó era la preferida de la mare. I quan estava morint, jo li posava molt, molt sovint. L'escoltàvem quan ella va morir de càncer i la feia molt feliç. I la cantaven, tots dos. Encara que ella pràcticament no tenia força per cantar, no? Però la cantava. I jo jeia amb ella al llit i ens donàvem la mà i la cantava.
Et de chercher le jour quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Troba el divan amb Sílvia Coppolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo.
És de xocolata? Ric. Ella no. Per a ella la xocolata és un assumpte seriós i veure-la així tan preocupada pel que és seu em sembla tan còmic que em costa parar, tot i que el riure em surt acompanyat d'algunes llàgrimes més que ella em torna a eixugar amb les mans. És un sàixer? La miro un instant i li dic que sí amb el cap. Ella somriu encantada com una nena i es posa a caminar molt de pressa cap a la porta, oblidant-se de mi. I en veure-la així més contenta que un gínjol, entenc que només podré complir una de les dues promeses que li acabo de fer. I en la foscor, mentre m'adono que una vegada més la mare ha tornat a oblidar-se de les flors, en creu els dits perquè passi molt, molt de temps abans que hagi de començar a trobar-la a faltar. Perquè encara haig d'aprendre a riure com ella, perquè el temps continuï sent contagiós i perquè la vida, la meva, continuï anant sempre endavant.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Moon river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday.
Llegíem al final d'Un amor d'Alejandro Palomas en la versió en català que va aconseguir el Premi Nadal 2018.
Heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way.
Què fa la Carla Bruni? El teu divan, Alejandro Palomas, amb aquest Moonriver.
Ah, m'encanta Moonriver, però sempre intento, quan hi ha una cançó que és tan emblemàtica, sempre intento buscar alguna versió que no sigui tan emblemàtica, no?
Sí.
I a mi m'agrada molt la versió de la peli. Però vaig descobrir aquesta, que és tan especial, és que ella té una veu tan especial, i aquesta barreja d'italià, francès, anglès.
Sí.
És la fa molt especial. A mi m'agrada molt les veus que són especials.
És que en Palomas, a més, a veure, va fer filologia anglesa.
Jo vaig fer filologia semítica.
Semítica?
Vaig fer àrab i hebreu.
Uau.
Fins a quart. I després em vaig adonar que allò no anava amb mi, I em vaig passar a anglesa i vaig fer anglès en 2 anys.
I després vas anar a San Francisco, mm-hmm. No? Com ho vas fer?
Doncs mira, la veritat.
La veritat, aquí?
La veritat.
Penseu, com s'ho va fer?
Doncs mira, vaig demanar un crèdit.
Un crèdit?
La mare va demanar un crèdit. En aquella època, per estudiar, que només hi havia un banc que donava un crèdit i que tenia uns interessos que eren com...
12, 14?
Una brutalitat. Un 25, no sé,
25.
Una borrada. I vaig anar, el meu pare no volia que hi anés.
No college.
I no em va donar ni una pela, perquè eren peles. I vaig anar-hi i vaig fer aquest màster en poesia. De fet, el màster era en poesia nord-americana femenina segle XIX i XX.
Uau, hauria de ser una experiència extraordinària.
Va ser molt intens, perquè a mig màster se'm van acabar els diners i vaig començar a treballar d'estrangers, netejant cases.
Netejant cases?
Sí, i netejava cases de jueus. Això no sé com sona, però és la veritat.
Per què eren els jueus?
Ara, aquesta és la pregunta.
Ara sembla clar, que no, però m'esforço.
Aquesta és la pregunta. Clar, quan ho he dit, he pensat, ara em preguntarà per què.
Per què? Els jueus et van voler ajudar?
No, perquè era una agència... No em va voler.
L'agència era jueva.
L'agència era d'una tipa que tenia els clients, que tots eren, pràcticament tots eren jueus, perquè ella era jueva.
Llavors, esclar, la seva xarxa de contacte...
Ah, exacte, eren jueus, i hi havia jueus que eren jueus aquests com ortodoxos.
Sí, 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 sí.
I jo anava a aquelles cases a fer neteja.
I vas acabar el màster?
I vaig acabar fins
aquí. Fins a Campdamunt, eh?
A fer neteja.
I del màster no, per això, no?
Del màster també.
També?
Sí, era bastant... És que els americans són bastant... Perdó, eh? Els estudis americans.
Els estudis, volíem dir, els estudis.
Els estudis. Són bastant simples. són bastant fàcils. Per mi allò era bastant fàcil. I tenien un mètode que era poc estudiar. Era de poc estudiar. Jo sóc molt d'empollar. I per mi allò de fer assajos i fer com...
Ja tenia rock el que et deia empollar.
Clar, sí, és que era veritat. Jo era superempollon. Jo tinc aquesta memòria de repeteixo com un lloro. Però si em canvies una paraula...
Ja no va?
Malament.
Perquè no t'ho has fet teu.
Clar, perquè
només
no ho
entenc. Només ho has memoritzat.
Clar, no entenia res, jo no entenia res de res. Jo em memoritzava com un lloro i s'ha acabat.
I quan va ser que vas pensar que et volies dedicar a ser escriptor? Perquè jo veig, esclar, ja... És que de seguida vas començar, no?
Escriu, sí, vaig començar molt petit.
Traduccions i... La primera cosa que vas escriure, què va ser?
La primera... Quan era petit.
Sí.
Va ser una redacció que es deia Història d'una colilla... en castellà,
sí.
Perquè allà, en aquella època, era en castellà.
Castellà, sí.
I era, fixa't, ara que estem al divan.
Sí.
Era, la vaig escriure quan estava patint els abusos. 8-9 anys. I era la història d'una colilla que viatjava per tots els soterranis i les clavegueres de la ciutat perquè ningú no li obria la porta. Ningú la volia. I anava fent-se amics de les rates, de les...
D'uns cercs tots fantàstics, veig.
Exacte.
Sí, la pròpia idea del
sí.
Cigarret, no?
Sí. Era, sí. I al final surt al mar. Per les clavegueres surt perquè...
Però fixa-t'hi que bo, eh? Per sí, les clavegueres, sí, sí. Però arriba a mar obert.
Però arriba a mar obert, sí.
Per tant, arriba un vol, arriba sí. Al món, arriba a tot.
Sí, 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 sí. Sí.
Ara et brillen els ulls, Paloma.
No, perquè, escolta, és que a mi m'ha costat molt viure. Per mi ha estat supercomplicat, molt complicat. Arribar aquí, avui, ara amb tu, ha estat molt complicat. Per mi ha estat una vida super, super difícil, de veritat. Estic feliç d'haver arribat. Estic molt feliç.
Ara ja vaig anar millor, eh?
Però m'ha costat molt, molt. I hi ha hagut molts moments que he pensat que no ho aconseguiria. Aquesta és la veritat. Hi ha hagut molts moments que he pensat que volia no arribar-hi, també.
I què t'ha fet canviar de decisió?
Doncs en aquell moment que tenia una mare que quan tu no pots... sí que ho pots fer, tu pots fer el que vulguis, però quan tu tens una mare com la que jo he tingut, no pots anar-te'n abans que ella, perquè jo li hauria fet tant de mal.
Estic feliç d'haver arribat. Jo he pensat, ai, el dia que canviïs l'estic per al soc. Ens ha triat l'Alejandro Palomas avui al divan, aquella Suzanne que tenim interioritzada per al Leonard Cohen. Mm-hmm. Però com que dius que t'agraden les versions, aquí el meu
estic
company
flipant, eh?
Josep Lluís Santís.
Estic flipant.
Has entrat, si et sembla bé, li posem
això?
La Françoise Hardy.
Uau! Que flipant.
Vindràs cada setmana.
Uau!
I estarem que encantats.
Que guai.
Quand il a compris que seuls les hommes perdus le voyaient, il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. Mais lui-même fut brisé bien avant que le ciel s'ouvre. Délaissé et presque un homme, il a coulé sous votre sagesse comme une pierre.
Si, hein? Si?
Que
fort. I ara la sentim per al Cohen, a veure com... I tal, aquesta és la... Clar, aquesta ja és que només els primers
sí.
Acords ja
sí,
està,
sí, sí,
ja te'n
sí.
Se saps, eh?
Sí.
Et quedes amb la de la Françoise, eh?
Sí.
I per què ens has triat aquesta cançó? Va.
Doncs mira, perquè em recorda molt, jo tenia una amiga que era molt especial, era editora, i va morir de càncer. I aquesta, no vull dir que aquesta fos la nostra cançó, però em recorda tant amb ella, i era una tia tan positiva, tan alegre, tan feliç, tan lluitadora, tant, i vaig aprendre tant amb ella, i va ser la meva editora. I no sé.
Avui ha vingut l'Alejandro Palomas, que mira, aquí té tots els... Estava mirant l'obra i els premis, no?
Bo.
Des d'aquella novel·la de Ciudad de Torrevieja per al Secreto de los Hoffman, el Premi Primavera de novel·la per El alma del mundo, el Joaquim Ruira per Un hijo, qui vas donar un altre premi, La Isla de los Libros també, el Premi Nacional també de Literatura Infantil i Juvenil, el Protagonista Joven, el Premi Nadal, que abans hem llegit un fragment d'Un amor, l'hem llegit en català, en castellà també. Tears in Heaven, aquelles llàgrimes. I finalment va haver un moment que vas decidir que a la mare i al pare els vas dir que el pare, el padre, no sé ni com dir-li, Jesús Linares, no?, de la Salle de Premià de Mar, havia abusat de tu i t'havia violat, i van anar a parlar amb la direcció del col·legi, però no va passar res.
No va passar... Sí que va passar. Ell va deixar de violar-me, no? Això, ell...
I et va... arraconar.
I em va arraconar i em va castigar. Però almenys...
Però van deixar allà fent de profe,
sí, sí,
igual.
Sí, però pensa que era... Estem parlant del 1975, Franco estava... No sé si era viu encara, jo crec que sí.
Sí,
no?
Va morir el 20 de novembre del 75.
El 20 de novembre. I clar, l'església ho era tot en aquest país. Tu no podies, no és com ara.
Bajo palco.
Home.
No saps tot allò que... Bajo palio, palio. Perdó. Bajo
sí,
palio.
Bajo palio, bajo palco,
clar, palco
també.
Palco i palio, el Franco bajo palio.
Sí, és, tant, el palco i el palio anava així, clar, eren altres temps i per sort no van reaccionar d'una altra manera, pitjor.
Quina hauria estat una manera pitjor?
Doncs fer-me fora, no creure'm, no... Clar, és que això també és a considerar, això, era una possibilitat, també. Els meus pares van arriscar molt, també.
Era molt difícil creure-s'ho,
Molt difícil, molt difícil.
Per tant, d'alguna manera et van ajudar fins on van saber i on van poder els teus pares.
I tant.
Al col·legi, no?
No.
Perquè el col·legi, fins fa 4 dies, és aquí ens n'hem ocupat els mitjans. El que feien era tapar-ho, agafar aquell capellà i canviar-lo de col·le.
Que és el que vam fer amb ell.
Finalment, i ja està.
Sí.
Tu vas decidir que ho havies d'explicar en un llibre.
Sí.
I ara que ja ho has explicat en aquest «Esto no se dice, això no es diu», què ha canviat?
Encara ho estic païnt una mica, No sé, jo sóc de dièsel, jo sóc motor dièsel.
Una cosa així és lenta.
Clar, és lenta, i ja a mi m'agradaria que fos més ràpida, però no, és lenta. Què ha canviat? He descobert, o estic descobrint, un Alejandro que havia deixat com de banda, l'Alejandro previ als 8 anys, que jo no recordava, el tenia com oblidat. Per mi la vida havia començat a partir dels 8 anys. I estic descobrint ara, i estic treballant per descobrir l'Alejandro que hi havia abans, que era un Alejandro molt feliç. Era un nen superfeliç.
T'imagines que l'incorporis?
L'estic incorporant,
Bravo.
L'estic incorporant i ho noto perquè estic, per exemple, m'estic reconeixent com un home que té ràbia, no?
Oh! És una fase molt important.
I que tinc ganes de que surti aquesta ràbia.
I que deixarà d'estar dintre teu.
Sí.
Plus.
Sí, i dir no. I dir no quan sento que estic patint una agressió, no? Que abans era com, t'entenc, saps? Me'n poso al teu lloc, no et preocupis, però és que he patit tantes agressions
aquest
any.
Dir no, aquest no, és posar límits.
Clar, i dir, mira, escolta, no, s'ha acabat. No, ja no. Ja no sóc aquell. Sóc un altre, sóc el mateix, però versió mejorada.
Però te dones? Sí. Només estem allò amb una estoneta de divan i ja ets una altra versió, eh?
Canviaré d'analista.
No, que ha fet molt bona feina, aquesta noia ha fet molt bona feina.
Canviaré d'analista.
Subscriu-te al Divan amb Silvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Il fatto è che non ci si accorge mai in tempo di ciò che è importante e ciò che non lo è.
In Italia.
Finché l'essere amato ti opprime con le sue pretese, i suoi lacci, ti senti rubato a te stesso.
Un uomo dovrebbe annotarci.
Un viaggio, un'avventura sia ingiusto. Apertamente o in segreto, covi mille rancori, sogni di libertà, vagheggi un'esistenza priva d'affetti dentro cui muoverti come un gabbiano che vola nel pulviscolo d'oro.
Che narra la relació amb l'intent d'assassinat del dictador gran Papadopoulos, eh? Uh-huh. Per què ens l'has triat, aquest llibre?
És el meu llibre, és el meu llibre icònic, perquè el vaig... jo vaig començar a llegir de veritat com a adult amb Un hombre de l'Oriana Falazzi.
I la recomanaries per què?
Per tothom, perquè és un llibre sobre... És una relació d'amor entre un home i una dona, que és una relació meravellosa, d'amor meravellosa, de plena llibertat, de respecte, d'admiració, de lluita per la llibertat i per la vida. És el llibre més vital que he llegit mai, més veritat que he llegit mai. És una passada.
I ara aquesta altra.
When Sophie's Choice was published, it received all of the Grand Slam benefits that only occasionally happen.
És l'escriptor qui en parla.
Sí. It was very satisfying to me to know that I'd written a book of pretty high literary quality.
La decisió de Sophie.
William Styron.
Tres persones que comparteixen una pensió a Brooklyn. Hem trobat a l'autor parlant, no, també.
William Styron, sí.
I per què la recomanes? Per què et va agradar?
Mira, jo, aquest és una... M'agrada tant la pel·li com el llibre, i això ja és complicat.
Està bé,
Això no passa, no sol passar. La pel·li, perquè és meravellosa, ella està meravellosa, la Meryl Streep és brutal, i el llibre, perquè és un llibre que llegeixo cada 2-3 estius, és un llibre de 1.200 pàgines, 1.300, crec que és el llibre més ben fet, més complet, més com a peça literària i narrativa, crec que és perfecta.
I'm tired, I'm hurt, I'm sad, I feel used.
I don't like the idea of a gun, Jess.
It's private.
Good night,
vamos a hablar como todos los días, tranquilamente, y después te vas a suicidar.
Tenim versió original i després doblada.
¿Puedes convertirte en un vegetal? ¿Te gustaría? El doctor dijo que no puedes excitarte, se te encasquillará la pistola y te dará un ataque.
Dirigida por Tom Moore, que està basada en l'obra que té el mateix títol de Norman i que havia guanyat el Premi Pulitzer. I aquesta?
En Bancroft i Sissy Spacek. Aquesta és l'obra de teatre...
Les dues protagonistes.
Sí. L'obra de teatre més meravellosa. Per què? Perquè és una mare... És una pel·li, en realitat és com tu has dit, no? Està basada en una obra de teatre, Good Night Mother, i és una mare i una filla en un living room i estan i parlen. La filla li diu que vol suïcidar-se i que està preparant-ho tot per suïcidar-se, i la mare no la creu. Però quan comença a creure-la i quan veu que això va de veritat, comencen a parlar d'elles i de la seva relació. I és d'una profunditat, d'una veritat, d'una sinceritat, d'una tendresa i d'una brutalitat que és meravellosa.
I Alejandro Palomas, que ens ha triat música, llibres, cinema...
Me han dado el premio por mi actuación.
Eso es una tontería.
Me lo han dado por tener sida, por mi locura y por llevarlo con valentía. En realidad me lo han dado por haber cumplido.
No es verdad.
Les Hores, una novel·la escrita per Michael Cunningham al 98 que va guanyar el Pulitzer de ficció i després es va adaptar en una pel·lícula amb el mateix títol, abans que parlaves de la Meryl Streep i la Nicole Kidman i la Julianne Moore. Per què aquestes?
Per elles tres? perquè trobar-les a les tres juntes és molt difícil, impossible, i perquè és una obra mestra, i perquè la vaig veure a un cinema dels Verdi, una nit, tarda nit, i vaig sortir amb un estat tan fora de mi que vaig anar caminant, vaig baixar caminant fins al port i no me'n vaig adonar. No sabia que estava... No, vaig arribar al port i vaig pensar com he arribat fins aquí.
Tantas veces me han preguntado durante estos meses si le guardo rencor al hombre que me rompió la infancia. Y son tantos quienes parecen haberse sorprendido con mi respuesta, ¿no? No le guardo rencor, esa es la verdad. Quizá porque mi mirada está todavía puesta solamente en mí, en lo que fue de mí, atenta aún a salvar los restos de ese naufragio que me ayuden a ser un yo mejor, más sólido, más honesto. De momento me preocupa el niño y lo que conservo de él en mí. No hay sitio en el hombre que soy ahora para dedicarlo al verdugo y tampoco a aquellos que lo encubrieron. Eso debería ser labor de quienes hacen y aplican las leyes. Cuidar de la víctima, mantener al niño a flote en el lago, requiere de toda mi energía. Pero quiero ser sincero y debo confesar que si hay algo que no podré perdonar ni perdonaré nunca al hermano ni al colegio que me amputó la infancia, es el daño que le hicieron a mi madre. El mío he podido trabajarlo, vivirlo y filtrarlo, como buenamente he sabido, y sigo en ello. Supongo que hasta mi último día aquí, el de mi madre no tiene perdón. Però t'imagines que poguessis perdonar? A sofrir en partage. L'alliberament del perdó, no pel que és perdonat.
Jo a ell, per mi, no he de perdonar res. Perquè, a més, el perdó és com una cosa tan antiga.
No t'ho compro. No t'ho compro.
No tinc, compro, però és que no tinc res a perdonar.
Aquí dius que no perdones pel que li va fer a la mare.
Això.
I jo dic, t'imagines que el poguessis perdonar? No per ell. Que ja s'apanyarà allà dalt, sinó per tu, allà baix, sinó per tu, perquè tu estaries alliberat, perquè tu estaries millor.
Segurament. Pour unique raison, pour unique chanson,
unique secours. I el teu violador es va morir.
I tant.
I ara ja has reaccionat a la pèrdua, aquesta mena d'orfanesa que crea, perquè, és clar, que t'hi era dintre teu.
No, què? La veritat és que no me'n recordo d'ell.
Ai, que bé.
No me'n recordo, no hi penso. Tinc massa coses a pensar.
O sigui, que ara et veurem al teatre.
Sí.
Quantes
sí,
dues novel·les alhora? Quines estàs fent ara?
Ara estic escrivint una només. Perquè estic molt concentrat en el teatre, no? I estic treballant aquest text, que no és text perquè és una improvisació, però tinc moltes idees i les he d'ordenar.
Plora tothom.
Plora tothom. Però aquest és el títol de... com provisional. He de millorar això, saps? He de millorar això. No sé com, però he de millorar això.
M'encantaria veure alguna cosa, poder-hi... No sé, que ens... Alejandro, què et sembla si fem això? Que... si fas, vaja, que és teu, no?
Però és que no sé què faré. Riuran molt.
Riuran molt?
Moltíssim. Perquè jo sóc molt bèstia. I molt políticament incorrecte.
En donem fe. Alejandro Palomas, escolta'm, estic molt contenta d'haver-te conegut
avui. Jo també, d'haver-te conegut a tu.
Personalment. Molt agraïda.
Jo també.
Tot el que ens has dit. El primer minut has dit estic avorrit de viure i al cap d'una estona ja has dit estic feliç d'haver arribat.
És veritat, totes les coses són veritat.
Però, em quedo amb la segona, no facis que la primera creixi, perquè t'ho passaràs més bé i et vull desitjar el millor, perquè no hi ha cap fracàs, perquè vas anar a demanar ajuda quan ja la podies assumir.
Sí, és veritat.
Per tant, això ha estat un repte. I has arribat?
He arribat i he arribat sencer. I ho puc explicar i t'ho puc explicar. I això és important, poder-t'ho explicar.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Vindrem a veure't al teatre.
Això espero. Passaré llista. I després comentari de text.
Uau!
I has de treure un 10.
Com a mínim.
O un 13.
No hi ha cap neutre inferior que sigui acceptable.
Un 13 sobre 10. Perquè si no...
Tindríem la síndrome de la impulsora.
Exactament.
Ve-t'ho aquí.
Senzillament se'n va la vida.
Josep Lluís Santi Solsó.
I arriba...
Alejandro Palomas, aquí al nostre costat,
com un cartell que el vent desfila i fina...
Susana Ortega, la coordinació.
I som actors que voltes, espectadors que voltes, senzillament i com si res. La vida ens dona i pren paper.
Contenta de poder continuar escoltant, perquè és així que aprenem i desaprenem a viure per viure millor. Gràcies.
Serenament quan ve l'onada acaba i potser en el deixar-se vèncer comença. La platja enamorada no sap l'espera llarga i obre els braços, no fos cas. L'onada avui volgués quedar.
@eldivancopulo
El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Així... Em deixo que tu em deixis només així. Et deixo que ara em deixis. Jo tinc per tu un niu en declina que el mira. Ell pesaró sap que si m'inva l'estima. Arribem tard a voltes sense saber que voltes el fràgil art d'un gest senzill. Podria dir-te que només així em deixo que te'n deixi així només. Et deixo que ara em deixis. Jo tinc per tu.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.